Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts al Passeu sense trucar. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela. Ja se me'n van les cames.
Se te'n van a on?
Cap a Eivissa.
Cap a Eivissa.
Cap a Eivissa.
Ai, cap a Eivissa. Et desmanegaràs. Tranquil·let, eh? No...
Bueno. Vale.
Tranquil.
Molt bé, doncs, com sempre, benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar, aquí a Ràdio Valira Cadena Pirinaica, a R7PRQ, perquè el programa va per diferents...
No para.
Fem...
No soy de aquí, no soy de allà.
No. Fem doblets...
Som de tot arreu, eh?
Bolos per aquí, bolos per allà...
És el que...
Bueno, doncs res, avui... Miri, començarem parlant del minut d'or d'ahir, que, atenció...
No s'ho creuran. No.
El minut d'or d'ahir, de la jornada d'ahir, es va registrar a les 11:01 minut a l'emissió que feia la primera de Televisió Espanyola, que es deia el programa Enhorabuena Campeones.
Es van trencar el cap, eh?
Sí.
Ui, tenien un dia molt motivat, eh?
Sí, la rua.
I
tot l'espectacle, sí. I el xou que van muntar allà al Cibeles i tota la història. Però, bueno, poca broma. 3.201.000 persones, a banda dels que estaven allà, que eren...
Mils,
una cosa realment extraordinària. Jo, la veritat és que... Bueno, el que no aconsegueixi el futbol, realment, difícilment ho aconsegueix altres coses. Eh? El futbol uneix, i en aquest cas, vull dir, aquesta unió que s'ha tornat a produir amb el futbol és realment, realment important. No sé qui m'ho deia l'altre dia, el que no aconsegueixen els polítics i les polítiques...
El Lluís Rovira.
El Rovira, exacte. Mm. Ho aconsegueix el futbol.
I aquí... Sí, però també... Jo no sé per què se'ls hi va tant la flepa als jugadors quan estan celebrant...
Bueno, això, cadascú...
També s'ha de ser una mica crític a l'hora de,
sí,
de veure com es desenvolupen aquests actes que se'ls mira molta gent, des de petits fins
sí,
a grans,
sí.
I també s'ha de donar exemple.
Sí, sí, eh? I suposo que ho dius per les imatges de la rua, amb els jugadors, amb les caixes de cervesa...
Exacte.
I que no és precisament, diguem-ne... bueno, lo millor per...
És un exemple a seguir, no?
No, i sobretot per tota la gent mega jove que
té
amb aquesta gent, doncs, autèntics...
Sí, que s'hi emmirallen, clar.
I això no haurien de
fer. Home, si després es volen posar fins al capdamunt, mira, cadascú que faci el que vulgui, no?
A puerta cerrada vull dir que fotin
el que vulgui, sí. Però així de cara en fora, jo crec que s'hauria de ser una miqueta més curós, eh?
Totalment d'acord, i amb aquest aspecte també això i hauria de fer molt, però molt, la Federació Espanyola de Futbol.
L'organització, no?
L'organització de dir, no, sisplau, no.
I també amb alguns jugadors, si per desgràcia no tenen educació, també educar-los una mica.
Sí, perquè...
I respectar les autoritats, t'agradin pues sí. O no t'agradin.
Pues sí, perquè també queda bé, com deia la meva iaia, no costa res i estàs doncs, representant un país i com a tal doncs, has de quedar pues això com un senyor o com una senyora.
No, dic no perquè fotre... hi ha jugadors que són afins... O cadascú té les seves idees a Vox, no?
Que li van donar el Pedro Sánchez la mà i van passar...
Ni mirar-se'l ni res, vull dir...
Sí.
Això...
Bueno.
No, és que, vull dir,
igual
potser si un dia li hagués de donar la mà a l'Abascal, al Santiago Abascal, no em faria cap gràcia, però bueno, per educació
se li
ho
dona,
fas,
eh? Se li dona. Evidentment, i això és algo que també...
És
inclús...
l'educació, que et dic.
Sí, inclús es podria exportar també en els polítics.
Ah, totalment.
A moltes coses que a vegades
que
fan els polítics...
Que pixen fora de test, home.
Que fan els polítics i que dius, bueno, perdoni, és que vostè està representant ja no solament el seu partit, o a la seva formació, sinó també estan representant el seu país. i com a tal, doncs han de saber estar en tots els moments que doncs han de...
Mira el Biden com es comporta.
Quin? El Biden? Pobre Biden?
Ai, Déu meu, ai, bueno, Déu meu.
Això, doncs 3.201.000 espectadors veient aquest Enhorabuena Campeones. I deixa'm que digui, com a conseqüència d'això, ahir era dilluns i ahir havien de fer el segon episodi, el segon programa del Gran Prix, cosa que no es va fer.
Ah.
I es va muntar un bon sideral. I explico el per què. Perquè Televisió Espanyola no va ser fins passades les 23 hores 30 minuts quan a la seva compte oficial de Twitter, que en aquest cas era la compte oficial del programa, va dir que no es faria aquest segon programa perquè, evidentment, doncs, s'estava en aquell moment...
Sí, fent la rua.
Enhorabuena Campeones, no?
Això mateix.
I que el programa, doncs, es posposaria per la següent setmana. Diu, esta noche ha sido para ellos, los campeones de Europa. Aleshores, automàticament, les xarxes socials, molt enfadades contra Televisió Espanyola, dient, pues això, nefasta vuestra gestión de programación, va comentar un dels usuaris...
Clar, perquè recordem que és un programa que juga en pobles.
Clar.
I amb aquests pobles, doncs, si munten pantalles grans, clar, com es fa per altres esdeveniments.
Clar, i no es va avisar.
I la canal allà i tots, i estem de vacances, estem a l'estiu, i no es va avisar.
No es va dir res. No es va dir res.
El que dèiem, clar, de l'educació, no?
Clar, aleshores, doncs...
Fins massa tard. Es va avisar tard,
clar, però clar. Bueno, però tampoc, vull dir, a veure, és que en aquest cas, cony, aviseu abans, per una senzilla raó, perquè ja sabeu que aquesta rua i tal, doncs, acabarà a les 500 i que no es podrà fer el programa, no costa res. Escolta, hi ha una mica de sentit comú, dius, mira, ens carreguem el tema del el Gran Prix del Verano, que el farem
ja
la setmana.
Ja està enregistrat, clar.
I si la cosa acaba abans de lo previst, doncs, escolta, fotin una pel·lícula o que fotin, jo que sé, un... no sé, com fem aquí a la televisió d'Andorra, una memòria d'arxiu, no?
Ja està.
Ja està. I puntó. I la gent està, doncs, al cas, i no munten el sidral a les places dels dos pobles que tocaven ahir.
Olvera i Cangas.
I Cangas de...
Cangas.
Deu ser Cangas de Onís, no?
Suposo
que sí. Bueno, en fi, molt enfadats la gent i amb tota la raó.
I si haguessin tallat la rua, també hi hauria hagut gent enfadada. Clar, és que...
Clar, però és que la rua no la poden tallar. És a dir, a més, ja és de lògica. Vull dir, si has estat fent durant tot el temps, el mes que ha durat l'Eurocopa, els 51 partits, programes especials, abans, després...
Clar, el dia de la rua, i a més vam guanyat Espanya, doncs no ho
clar,
farem.
Home, has de... I dius, bueno, doncs ja avisem que aquest dilluns no tindrem programa, i punto, ja està, és que no costa
ai,
tant.
Ai, senyor, ai, bueno, senyor. Bueno, doncs, res, i us explicàvem, potser ja ho sabíem, la mort de l'actriu Shannen Doherty als 53 anys, la de Sensación de Vivir, la de Embrujadas, i la darrera voluntat de la Shannen va fer una darrera petició.
Sí, perquè ja es veia venir doncs, que li quedava poc... Això ha de ser horrible, això és terrible, ja només pensar-ho i dius, mare meva.
Sí,
bueno, ella ho va explicar. Molt valenta, ho ha portat amb una dignitat impressionant. Realment, bueno, doncs ella tenia un desig de comunicar doncs, abans de morir-se.
Sí.
Doncs, bueno, volia i tenia un interès molt, molt especial en aquesta que en diuen darrera voluntat, no? I aleshores va dir doncs, que li agradaria, que suposo que ho hauran fet, el que...
o sigui, ella volia ser incinerada.
Sí. Aleshores, va deixar clar que les seves cendres les volia que els hi posessin al costat del seu pare i del seu gosset, que es diu la millor, o va dir, la millor barreja sana entre jo, el meu pare, i el meu gosset, que es deia Bowie. Aquesta era l'última voluntat que suposo que hauran complert d'aquesta dona que se n'ha anat ben jove, la Shannen Doherty.
I avui és moment de parlar d'esport amb un dels nostres becaris.
Sí.
De fet, és l'únic becari
Sí, perquè
l'únic que tenim noi, les altres són noies.
Són becàries. Són becàries. Doncs sí, el Marc Matute, que ens posa el dia del tema bàsquet, i també comencem també a parlar una miqueta doncs d'aquest gran també esdeveniment que es produirà a partir de la setmana que ve a París de França, on ja ha arribat la torxa.
Sí.
Ja van pels carrers allò amb la torxa. Mira, hi vaig veure la torxa davant del Moulin Rouge, dic, espero que me'l cremin.
No, home, no.
No. Bueno, doncs parlarem avui també de les Olimpiades.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs molt bé, anem a parlar una miqueta de bàsquet i una miqueta d'Olimpiades, com ho anirem fent a mesura que vagi doncs, avançant les Olimpiades de París, que comencen la setmana vinent. Senyor Marc Matute, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu?
Jo, encantat, perquè bueno, l'Andorra no para de donar-nos il·lusions i avui parlarem d'una d'elles.
Sí, sí, perquè començarem parlant de bàsquet, de l'Andorra, d'aquests nanos doncs, que tornen
A la Champions League. A la preparatòria, bueno, han de classificar-se per la Champions League, però amb l'equip que tenim ens classificarem sí, 100%, sí, jo crec sí, que sí,
sí
que
va.
Passarem el tall.
Sí, va. Sí. Aviam... Què s'ha fitxat ara?
Que s'ha fitxat un jugador que donarà guerra. Crec que és un jugador que, bueno, ja un any vam fitxar Tanasis Antetokounmpo, que ja ens va donar il·lusió. I ara hem fitxat un jugador que encara té més nivell i té moltes més armes per atacar, no? Que és Seko Domboia, és un jugador que amb 18 anyets ja va ser draftejat el número 15 de la NBA, del draft, el 2018 per Detroit Pistons, un jugador nascut a Guinea amb nacionalitat francesa, que ha estat dos temporades, bueno, a part de jugar a Detroit, ha estat dos temporades a Brooklyn Nets i una a Lakers, i només ha jugat 13 partits al Rouen, i bueno, això li ha servit, que és la primera divisió francesa, això li ha servit per ficar 21,9 punts i 4,9 rebots, amb només 13 partits de joc, i sent el jugador del mes, el millor jugador del mes d'abril.
Carai.
O sigui, imagina't, si hagués jugat tota la temporada, poguéssim parlar de top 3 jugadors de la primera divisió francesa, que últimament està pujant el seu nivell, fa uns quants anys no tenia aquest nom, però cada vegada està pujant, com puja molt més el nivell europeu, doncs també fa que pugin les lligues europees, i és una bona lliga, i crec que és un jugador que s'adaptarà molt bé. A més, de tan jove ja tindrà aquesta experiència a NBA, crec que ens ajudarà molt per el tema mental i tema... Bueno, ara, gràcies a aquests 13 partits, s'ha pogut aclimatar una mica a Europa, i crec que és un jugador que amb 23 anys ens donarà una energia i un talent que l'Andorra necessitava, i a més de la posició de 3, amb un Okoye que li farà molt bé de veterano. Crec que un Okoye amb el seu millor, el seu 100%, pot ajudar molt a un jugador d'aquest calibre, i molt contents d'aquest fitxatge, molt content, la veritat.
Molt bé. Després també corre un rumor, jo no sé si ho podem dir o no podem dir. Què fem? Ho dèiem? Sí, jo, mira, escolta, tu, jo, aviam...
Vols que la tirem o no?
Sí,
és que
sí,
em mataran, Em mataran.
Bueno, doncs mira, home, sabria greu que et matessin. No?
Clar, però és que encara no està confirmat. Imagina't que ara per tirar això no es confirma. Clar, jo crec que és una peça important,
Sí.
Bueno. Clar, esperem un dia o dos,
bueno,
perquè
pues
encara no s'ha formalitzat ni res. Bueno. Són, saps, les males llengües hablen d'això.
Vale, vale. Doncs res, fem una miqueta d'ambientillo. Senyores, senyors, amics, amigues, nens, nenes, tots aquests que seguiu el bàsquet, i especialment el Morabanc, es pot produir un fitxatge, això sí que us ho dic, que realment, bueno, pot ser la pera, no?
La pera limonera i un equip que feia des de l'últim any, penúltim any que vam, o sigui, el primer cop que vam arribar a semifinals de l'Eurocup, jo crec que està arribant a aquell nivell l'equip.
O sigui que... Nom important, eh? Nom important, i a més que ve d'equips importants.
Sí, i amb una gran carrera i que amb l'edat que té segueix aportant molt i aportarà molt a la Lliga, que a més té molta experiència amb aquesta Lliga, amb els millors equips.
Doncs bueno, ja ho sabeu, el tanto que va de canto, que pot haver una gran sorpresa. Bé, i com dèiem, parlarem d'Olimpiades perquè les Olimpiades comencen divendres que ve, no l'altre.
Exacte, i començarem perquè hi ha molts rècords individuals i per equips
sí.
i gran part són de bàsquet.
Ah,
primer d'ells és Kevin Durant individualment, que serà el primer atleta en un esport d'equip de guanyar 4 ors. Si guanya aquest any, 4 ors.
Kevin Durant.
El màxim jugador de bàsquet amb més ors és Carmelo Anthony, que té 3 ors i un bronze, perquè el va fer a Atenas l'any que el mític equip d'Argentina, aquell que amb Manu Ginóbili i tots aquests.
Sí.
I Kevin Durant podria ser el primer jugador en equip de la història en tindre 4 ors.
Molt bé.
Després, Nikola Karabatic, tres cops jugador mundial de l'any de hockey gespa, podria, bueno, a Beijing 2008, Londres 2012 i Tòquio 2020, no?
2020.
Aquest jugador, pues, amb 40 anys, és atleta, o sigui, fins als 40 anys encara segueix jugant i es podria despedir davant del seu públic francès, a més tenint una altra vegada una altra victòria per la seva selecció.
Uh-huh.
Després tenim Jimmer Fredet, aquest és un jugador que
aquest no el conec.
Jimmer Fredet és una llegenda universitària,
podríem
dir dels top 10 millors jugadors de la història universitaris,
uh-huh,
que no sabem per què no va acabar encaixant a la NBA, es deia que seria una superestrella i tal,
yeah,
i s'ha acabat dedicant al 3x3.
Al bàsquet
3x3, i ara com és olímpic, bueno, l'últim a Tòquio ja va ser olímpic,
yeah,
doncs aquest any serà el primer jugador NBA en tocar una pista 3x3 olímpicament.
Mm-hmm. Sí. O sigui, també hi ha 3x3...
3x3 olímpic.
Ah, doncs no...
Sí, 3x3 olímpic, i és un esport que s'haurà d'estar atent, perquè Espanya, per exemple, té unes noies que ho faran molt bé, es van classificar del preolímpic, i hi ha jugadors d'un calibre gran que es dediquen a això, jugar 3x3 per tot el món. Crec que és un circuit que està molt ben muntat, que algun dia podríem parlar d'ell, perquè
pues
crec
sí.
Val molt la pena parlar de 3x3, i els Jocs Olímpics 3x3, tenint una llegenda de la NBA i universitària jugant, és important.
Pues sí. Ja et poso deures, i a banda d'això que comentes, doncs també a la propera, el que sí que podríem fer és dir tots els esports, totes les modalitats que hi haurà als Jocs Olímpics.
Per mi, perfecte.
O sigui, des del més senzill, el més top de tots, tots ells.
I ara més, que va creixent molt, cada vegada hi ha més esports. Ara el 2028 ja entrarà, per exemple, la realitat virtual, fins i tot.
M'ho imagina't.
Aquest any hi haurà proves, per exemple, de karate i coses així, i ja per Los Angeles ja es faran fins i tot campionats als Jocs Olímpics d'intel·ligència artificial, realitat virtual i tot. O sigui, està evolucionant tot molt.
Tremendo, tremendo. Bueno, doncs això per la propera, eh? Per veure, tenir claríssim quines són les especialitats, els esports que es fan en els Jocs Olímpics de París, que m'imagino que si els comparem amb els anteriors deuen haver modalitats noves, esports
molt,
nous.
Sempre, no? cada any,
no?
Cada 4 anys sempre hi ha moltes...
Petanca n'hi ha, tu?
Petanca segur que hi ha, segur. Jo crec que sí, eh?
Sí, perquè el que jo sé que hi ha és aquell esport... bueno, no, però això són els Jocs Olímpics, però d'hivern, que a mi em fan molta gràcia, que van amb l'escombra...
El curling. El curling és maco, de veure.
M'encanta.
A mi m'agrada.
A mi m'agrada moltíssim.
S'ha de tindre qualitat, eh?
Home, has de saber passar l'escombra.
Sí, perquè com et passis molt, ojo, s'ha de tindre precisió, eh?
És tremendo, és molt bo. Molt bé, què més?
Un altre, dos jugadores, també, seguim amb bàsquet, eh? Encara
sí,
en queda
sí,
algo
sí,
de bàsquet. Casey Plum i Jackie Young són jugadores americanes. Casey Plum ve de guanyar 2 vegades seguides la NBA femenina, amb Las Vegas Aces, i podria ser la primera jugadora en la història, ella i la seva companya, de guanyar 3x3 i 5x5, Olímpics, l'or, perquè el va guanyar la primera edició del 3x3 i ara jugarà amb l'absoluta de 5x5 i podria guanyar un l'or, llavors serien dues atletes que tindrien a les dues modalitats un or.
Molt bé.
No sé si són les úniques atletes de la història en tindre ors amb dues modalitats diferents, no ho sé, però és un rècord que s'ha de tindre molt en compte.
Doncs sí. I més bàsquet o...
No, encara no.
Ara on
crec
tenim?
Que tenim un altre de bàsquet, però ja és en equip. Encara seguim amb individual.
Individuals.
Isabel Benz i Kate Ledetic, màxim número de medalles d'ors olímpics en qualsevol esport. Un rècord que bueno, la gimnasta porta 9 ors. No ors, eh? I podria ser el deuè aquest any.
Déu-n'hi-do. Fa col·lecció.
Li agrada, s'ho passa
agrada.
Bé.
Sí,
ostres, és que no sé si 9 vegades ha anat als Jocs Olímpics no sé quants anys haurà anat uns quants, perquè
no
medalles,
com
però...
Com a mínim 3 o 4 Jocs Olímpics els ha fet, no?
Sí, perquè Michael Phelps, no recordo quantes medalles tenia, però està per allà, no, també?
Sí, Michael Phelps...
Perquè a Londres va guanyar 4 o 5 o 6 medalles,
sí,
va guanyar,
sí.
S'ho van portar quasi tot.
Sí, sí, no, hi ha hagut molts atletes i de diferents especialitats que han guanyat moltes medalles. Evident, sí.
Després anem amb la hípica, l'alemana Wirth, 2 ors olímpics al Palau de Versalles, que, bueno, podria guanyar 2 ors. I, bueno, ostres, és interessant que guanyar no només un, que ja la gent ja es mata per un, que puguis tindre l'opció de guanyar-ne 2.
Fer el doblet, no?
Home,
és important, t'ho diràs, i per un esportista, doncs, tot un orgull, clar.
Després hi ha una altra que és 4 proves, 4 proves, Hideki, pot guanyar 4 proves amb tir. Ojo, 4 ors,
Sí, sí.
4 ors. I després hi ha és una tiradora georgiana que porta des de Seúl 1988. Porta des del 88 fent Jocs Olímpics fins ara.
Amb tir, no?
Bueno, clar, tir.
Sí, clar, et pots permetre fer anys.
Però la visió no és... acaba afectant, no? Jo crec,
sí,
al pas dels anys.
Sí, però vaja, si la té més o menys bé i se li conserva,
I,
doncs...
I el tac, o sigui, el
pes.
El pes, el puls, tot, clar, perquè passen els anys, tu amb tema puls, força i tot, vas perdent.
Home, sí,
I
clar,
i portar una arma d'aquestes tampoc és una cosa fàcil, no?
No. Sí, no sé, perquè a mi sempre m'han fet poca gràcia, això de les armes.
Sí,
ja sigui
tampoc.
On sigui, no sí, soc sí, massa... M'has aficionat ara. Bueno,
I menys amb el que ha passat últimament, no?
Sí, sí. O sigui, que li diguin al senyor Trump.
Sí. I, bueno, ara, per acabar amb equips, la veritat és que és un pas important per a seleccions que molta gent no coneix ni a aquests països. Uzbekistan debutarà amb la seva selecció de futbol masculina.
Ah,
ojo,
molt bé.
Uzbekistan. Quants habitants té Uzbekistan? No
té gaire. Doncs ara no t'ho sabria dir, però tampoc no crec que sigui, no sé, Bombay.
Exacte. I encara una fita encara més important és Azerbaijan. Una selecció que al 5x5 ha jugat contra Andorra a l'Europeu de Petits Estats. Mm. I són olímpics. El femení es va classificar al preolímpic, va fer un preolímpic al 3x3. Sí. Espectacular, Azerbaijan. I representaran el seu país. No sé si Azerbaijan ha estat d'equip. Crec que és el primer cop, tant masculí i femení, que
van amb unes Olimpiades.
Individualment, segurament, amb algun esport d'aquests de contacte sí que han anat, perquè ja es porta molt aquests esports, però serà el primer cop. Això és una fita important. I acabarem amb una fita que jo crec que ostres, a mi... Jo sempre he sigut molt fan del bàsquet femení, sobretot de l'americà, perquè Sue Bird... Candace Parker, jugadores de gran renom, i clar, ostres, poden igualar a l'equip masculí amb tema d'ors consecutius.
Yeah.
I perquè, bueno, van començar el 96 amb Atlanta, guanyant, i ara podria ser el 8è or. Podria ser el 8è or, perquè porten els mateixos ors que l'americana del 36 al 68, que, bueno, és quan encara els americans anaven amb jugadors universitaris, però seguien sent els reis, perquè ja sabem que els últims anys, doncs, els Estats Units ha guanyat els ors, però, per exemple, la Grècia va perdre, llavors va tallar aquesta continuïtat, i podrien superar l'equip masculí i ficar-se en 8 ors.
Molt
bé.
Crec
que seria la selecció amb més ors consecutius de la història.
Impressionant, impressionant. Escolta, també hem de parlar d'Andorra, no?
Andorra, la Mònica Doria i el Nahuel.
I el Nahuel Carabanya, no?
Carabanya. Sí. Una amb atletisme i l'altra.
Només dos atletes.
Només
no?
Dos andorrans.
Bueno,
dos andorrans,
No, no,
I
ja,
amb orgull,
ja. No, ja. Però, escolta, una cosa, com és que no hi va més gent? Bueno, suposo que també hi ha unes marques que s'han de...
Sí, és difícil. A més, bueno...
És una mica pobra, no?, quan facin la desfilada, que sortiran dos...
I els que els acompanyin, no?, l'estaf tècnic i tot això, no?
Ah, aquests també surten.
Sí. Compte, crec que... Si no sé si estan tots els països del món als Olímpics, Potser falta algun país.
No, segur que no estan tots.
Clar, algun país com San Marino, Malta o algo, no sé si s'han classificat per algo, no ho sé, és que no tinc ni idea.
No, s'ha d'investigar.
S'ha d'investigar, però clar.
Has de fer periodisme d'investigació, que tampoc és massa complicat, aquest.
Clar, ara tot que s'està... Per exemple, el 3x3, ara s'ha professionalitzat molt, però Andorra ha jugat diversos mundials i tot.
Ja. Em sap greu que no hi vagi més gent, no? Més, no sé, més... Perquè, clar, el Nahuel Carabanya és atleta atletisme, no?
Nahuel és una bèstia, eh?
Ja, ja.
Té molts bons rècords i molt bé, ho fa molt
i
bé.
I la Mònica Doria...
I la Mònica és una crac també, en piragüisme.
En piragüisme.
És un animal.
Però és una pena
bona.
Que no hi hagi, doncs, no sé, més representació en altres esports, no?
I millor això que res, i a més de gent jove, que sabem que segurament no seran els seus únics Jocs Olímpics.
Uh-huh.
Jo crec que algun joc... No sé si la Mònica ha estat amb algun ja...
Uh-huh.
Però jo crec que hi haurà futur amb ells dos, i la pena també han sigut els de natació, que no han pogut entrar.
Què ha passat aquí?
Ostres, és que jo exactament m'ho van explicar, però exactament no ho he acabat d'entendre. No sé si és que van demanar les places o no les va demanar el president de... Algo, va haver-hi un merder,
yeah.
Que també va passar a Tòquio. No és el primer cop, és el segon cop.
O sigui, un problema de despatx més que
sí,
d'una
no
altra
si
cosa, no?
No sé si li van donar amb un la plaça i a l'altre, com a la noia o al noi, no li van donar. Llavors va passar això. Només yeah. Donen una plaça i no donen dos. I ha sigut una pena, perquè són dos nadadors de lo millor que tenim a Andorra, per
quina
no dir
pena.
Lo millor, i és una pena perquè porten tot l'any competint i a gran nivell.
Sí, i això sap molt de greu, no? I sobretot si ho has estat allò treballant i lluitant, i que a l'hora de la veritat, quan arriba el moment, et diuen, miri, doncs ho sento molt, però no hi va.
I més per nosaltres, que els andorrans podem destacar aquí al nostre país, però després quan sortim, per exemple, ja a Espanya, ja nos crujen, no?
Yeah.
Perquè amb qualsevol esport.
Mm-hmm.
I crec que és d'admirar i se'ls tenia que reconèixer tot l'esforç que han fet.
Doncs sí, totalment d'acord. Molt bé, doncs continuarem parlant d'aquestes Olimpiades de París 2024 amb el Marc Matute i, evidentment, doncs, de bàsquet i de lo que calgui, de lo que faci falta. Marc, bona tarda i moltes gràcies.
Que vagi molt bé el que falta de dia i gràcies a vosaltres per escoltar i deixar-me
faltaria
parlar.
Faltaria més.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs ja estem a punt de marxar. I amb música. No
com
pot
sempre,
ser d'una altra manera.
Com sempre fem, eh?
És una bona manera de pair tot el que hàgim pogut explicar.
Doncs sí.
Eh?
Bueno, doncs mira, avui acabarem amb Police, amb aquest grup que precisament, bueno, el líder era el Sting, el 16 de juliol de 1952 va néixer el bateria de Police. En aquest cas estem parlant de Stewart Copeland. Aquest home va destacar perquè tenia un estil molt especial a l'hora de tocar la bateria, perquè combinava ritmes de rock, punk, pop i reggae. Era, la veritat, molt habilidós amb el tema de la bateria, i també va ser un dels motius d'aquest so tan característic de Police, que tenia el grup Police. A més, també s'encarregava de la percussió i d'aportar en algunes ocasions la veu i fent coros amb els altres, amb l'Sting i companyia. Veuen la bateria? Ja,
una de les emblemàtiques de Police, Message in a Battle. Fins demà, adeu-siau.
Adeu. It's
bar.